Aquest Sant Jordi, gaudeix-lo amb Ràdio Balaguer. Edició especial del programa Va de Llibres, amb autors locals, bibliotecàries i llibreters. Aquest dissabte, dia 23 d'abril, a partir de les 10 del matí, viu la diada per Ràdio Balaguer i també al podcast de la ràdio i Spotify.
Dia 23 d'abril, la llegenda s'ha explicat. Magamot és ombre.
Va de Llibres.
En el programa d'avui també hem volgut convidar l'Andrea Giovanoli de la llibreria L'Argonauta, un dels nostres llibreters de capçalera aquí al programa Va de Llibres, i l'hem volgut convidar perquè ens faci algunes recomanacions per a públic adult i també per a públic infantil i juvenil de cara a aquesta diada de Sant Jordi d'aquest dissabte. Hola, Andrea, i benvingut al programa Va de Llibres.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Abans de presentar-nos la selecció de lectures que ens has preparat, m'agradaria preguntar-te com preveus que sigui aquesta diada de Sant Jordi.
Sí, esperem, com cada any, amb moltes ganes aquest Sant Jordi. Jo crec que també la gent té ganes de celebrar-ho amb més normalitat que l'any passat, passejant tranquil·lament per les parades. Aquest any ho podrem fer sense mascaretes, també, finalment. I les previsions són bones, com a tot el Sant Jordi, sempre és un bon dia de ventes. Aquest any ho esperem, jo crec que totes les llibreries encara més ganes, perquè venim de 2 anys de pandèmia i també ara al principi, el primer trimestre aquest any ha sigut molt dur en general per al sector.
Hi ha hagut una baixada de les vendes?
Sí, jo crec que en general tot el comerç s'ha ressentit de la situació geopolítica internacional i una miqueta ja abans per la crisi energètica, per les especulacions que estem veient, i això ha portat que clar, se venguin menys llibres, en general el comerç n'ha ressentit, i també han augmentat les despeses, i això fa que tot sigui una miqueta més fràgil, i ens hem de lluir més que mai aquest Sant Jordi. Fem un clam a la
Exactament.
Població que ens suporti i que ens ajudi.
Exactament, això és el que volia dir-te. Espero que la gent s'animi a fer les seves compres aquest Sant Jordi i després també a llegir-les, perquè a vegades és això de que no es compren molts llibres i potser queden després a la prestatgeria. No,
sí.
Cal llegir-los també.
Exacte.
I de fet em penso que ens has preparat un parell de recomanacions per al públic adult, podríem dir, i quina és la teva selecció per aquest Sant Jordi?
Enguany, com cada any, ha sortit moltes novetats i realment n'hi ha algunes dignes de nota molt, molt, molt bones. Les dues últimes que he llegit que m'han agradat molt han sigut una, és L'instant abans de l'impacte, de la Gloria Castro, editat per Edicions del Periscopi. És un'autora novel·la que es fa veu una miqueta d'una generació, la dels 40-45 anys, amb una crítica feroce del sistema laboral i social que vivim a través d'un dietari de desobediència consumista, escrit amb un humor negre exquisit i amb una prosa molt fluida i àgil. Són capitolets molt curts, en el qual cada dia l'autora va prenent apunts i renuncia amb algun gènere consumista, o renuncia a comprar coses o a utilitzar coses. I això ho fa perquè la protagonista, que és una miqueta ve a ser l'autora mateixa, perquè és molt autobiògrafica aquesta història, als 40 anys, després de tindre el segon fill, rep una reducció de jornada i comença a verificar-se mobbing dins de l'empresa. Pràcticament no li passa més feina per obligar-la
a marxar
sense indemnització. Però ella es resisteix i, nonostant se passi cada dia 6 hores sense fer res, comença a escriure aquest dietari fins que, bueno, al final aconsegueix el que s'ha plantejat.
Molt interessant. Anotem
molt,
aquesta
molt divertit,
amb
proposta. Amb un humor negre, això, molt, molt especial i se llegeix de manera molt àgil.
I la següent?
La segona és La història de la nostalgia, de la Natàlia Romaní, editada per Univers. I també aquí és un debut esplèndid per aquesta autora, per la profunditat literària, per la bellesa que se manté al llarg de tota la novel·la. a través del seu personatge, el lector emprèn un viatge a través de la ple de literatura i de reflexió filosòfica a través del cor de l'Europa moderna, fins a arribar a Sarajevo. Hi ha molts personatges i també hi ha molta metaliteratura, diguem-ne, en aquesta novel·la, o sigui, se parla molt d'altres autors i d'altres llibres. Fins i tot hi ha un personatge que és el Claudio Magris, que és un autor molt conegut, i també se parla de molt altres més temes, com el conflicte entre passió i lealtat. Hi ha com un triangle amorós entre tres personatges, un dels quals seria l'alter ego de la mateixa autora, que es diu Natalia, i que emprèn aquest viatge al mig de l'Europa amb aquest professor, el Claudio Magris, per sobre les ormes del Ludovico Settembrini, que és un personatge de la muntanya màgica de Thomas Mann, che sembra che fos realmente un personatge storico realmente esistit, i aquesta è una mica la scusa per fare mie riflessioni sobre l'attualitat e il passat. Realmente un libro inoblidable. Preciós.
Doncs fantàstic. Anotem aquestes dues recomanacions de dues escriptores novells que ens proposes. I em penso que també ens portes alguna recomanació per als més petits, per al públic infantil i potser juvenil.
Sí. De literatura juvenil havia pensat a Aunia, de l'Ivan Vera, editat per a Chiara Books, che ha sigut il premio Librete 2021 come miglior novella juvenil. L'autore també è un autore novel molt jove, té 21 anys, va començar a scrivere questa novella mentre ancora stava all'istituto, i è una novella amb ambientació storica e d'avventura. La protagonista è l'Aunia, che è una noia iberica della tribù dels indigets, i sta ambientata all'epoca della invasione romana a Catalunya, e també quando Aníbal passa per Catalunya per creuar els Alps e anar a invadir Roma. L'Aunia es farà donna durant aquesta avventura, coneixerà l'amor, l'odi, la lealtà e la tradició, e lluitarà fins al final per alliberar a si mateixa i al seu poble. Una storia molto gancio che sicuramente agraderà a tutti i giovani entre 10 e 16 anni.
Molt bé. I per al pubblico més infantil o més petit?
Per els més petitets, un àlbum il·lustrat amb un títol bastant llarg, que és El dia que la casa del senyor Rumpelpum va sortir volant, que és un'altra obra preciosa del Jacob Martí Street, publicata per Gribaudo. Aquest autor es va fer conèixer fa un parell d'anys amb la increïble història de la Pera Gegant, de la qual acaben també de treure una pel·lícula. I és una altra de les seves històries una mica boges i anàrquiques, amb un absurd sentit de l'humor que sempre arrenca un sorriure tant als grans com als petits. Molt bonic, i recomanable dels 3 fins als 7 anys.
Doncs jo ja m'he anotat totes aquestes propostes que ens has fet, perquè les teves recomanacions sempre cal tenir-les molt en compte, Andrea. Doncs res, també recordar als nostres oients que aquests llibres i molts més els podreu trobar a la llibreria L'Argonauta del carrer Barcelona, i també a la parada que l'Andrea tindrà a l'Avinguda dels Països Catalans durant aquest dissabte. Sabeu que si necessiteu qualsevol recomanació, l'Andrea sempre està a la vostra disposició, i reitero que les seves recomanacions sempre són molt encertades. Moltes gràcies, Andrea, per la teva col·laboració i presència al Va de Llibres, i molt bona diada de Sant Jordi.
Igualment, bona diada a tothom i moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Va de Llibres.
El fill del mestre presenta Martina, un disc conceptual, la radiografia d'una ruptura de parella des de diferents estats d'ànim. Obre l'àlbum Eufòria Continguda, una peça on es mesclen la ràbia de la trencadissa amb l'estímul inequívoc d'una vida nova, en un crit desesperat per recuperar l'essència d'un mateix. En l'apartat musical es busca una atmosfera asfixiant i al mateix temps alliberadora.
We'll be right back.
Baden Llibres.
Hem volgut convidar al Bar de Llibres a l'escriptor balaguerí Joan Arjona, que acaba de publicar el seu darrer llibre, Curiositats del Balaguer d'abans i d'ara. Hola, Joan, benvingut al nostre programa i moltes gràcies per voler ser-hi.
Gràcies a vosaltres.
Joan Arjona és autor de diversos llibres, com per exemple El Balaguer Duca, La Noguera, un entorn per descobrir, Lleida, Mosaic de Patrimonis, 25 anys de pedagogia viva o Guia de sortides pels canals d'Urgell. Déu-n'hi-do, Joan, eh? Amb el teu darrer llibre, Curiositats del Balaguer d'abans i d'ara, has explicat que el que pretens, a més de distreure i de divertir, és desvetllar realitats ocultes de la nostra ciutat, que no deixaran el lector indiferent. Escolta, explica'ns més detalladament a què et refereixes amb aquestes realitats ocultes, o dit d'una altra manera, que hi trobarà el lector a Curiositats del Balaguer d'abans i d'ara.
Bé, potser he sigut molt agosserat al ficar aquesta frase, no? Quan vaig començar a fer el llibre, hi havia curiositats que sembla que són pròpies d'una ciutat on passen coses. A Balaguer han passat moltes coses al llarg del temps. I hi ha moltes que la gent les sap, el que passa que les sap molt superficialment. En canvi, n'hi ha unes altres que vas gratant i vas mirant i vas veient que hi ha coses que són...
ocultes.
Sí, de més intimitat. El problema del llibre de curiositats és que hi ha una miqueta el problema de que, clar, la transmissió oral de la gent hi ha vegades que no és del tot fiable. I aleshores has de contrastar les notícies. I les notícies has de mirar a través, potser, dels diaris de l'època, si allò que t'ha explicat algú realment és verídic o que s'adapta molt al que el periodista d'aquell temps vol explicar, no? Aleshores, hi ha un apartat dins del llibre que és, tal vegada, el que m'ha costat més, i inclús vaig dubtar de fer-lo, que era Moments per oblidar. Que són aquells moments difícils que passen les famílies. I repassant la història de Balaguer, resulta que a principis de segle passaven fets tràgics que afectaven molt a les famílies, sobretot els ofegaments d'infants.
Ostres!
Hi havia la tragèdia d'aquella època, era que el riu era l'atracció de la canalla del jovent, i aleshores a l'estiu jo suposo que el que feien és llançar-se al riu, anar a banyar. Molta canalla no sabien banyar i s'ofegaven moltíssima gent. Inclús l'Ajuntament havia de fer bans dient a la gent el que havien de fer. Llavors, aquests moments més tràgics, morts per ofegament, morts per accident, esfonsaments, tragèdies a nivell familiar, és això el que m'ha costat més. I he tingut que mirar de filar prim perquè no hi hagués alguna cosa que potser...
massa tràgica
Parlant amb un periodista sobre el tema, perquè té un llenguatge bastant periodístic, em va dir que aquest aspecte de moments per oblidar o moments tràgics serà el que agradarà
més. Serà el més morbós.
Sí, perquè la gent diu que resulta que en l'espai aquest de la curiositat el més morbós, el que és accident, la tragèdia, atreu molt més que el que és una cosa sèria, cultural...
Que curiós, sí, oi? Sí, com sí, som els éssers humans.
Sí, sí. Pues m'ho va dir així, amb aquest to, no? Diu, no et preocupis, que aquest espai és el que agradarà més.
Crec que el llibre està dividit en diferents blocs. Em comentaves ara fa un moment, ens ho pots explicar una mica?
Sí, jo inicialment, quan vaig fer aquest llibre, no tenia intenció de fer un llibre, eh? I jo, quan me dies que sóc escriptor i que he escrit tants llibres, jo no em considero...
Sí.
No em considero, com a escriptor més aviat de literari, no? Jo sóc més aviat aquest escriptor que vol fer arribar a la gent coneixements, no? Pot ser perquè aquest bagatge pedagògic que tinc. I aleshores, a l'hora de fer el llibre, vaig començar el projecte a la pandèmia. Jo em sembla que la pandèmia, per això aquest any hi ha tants llibres de balaguerins, no? Perquè la pandèmia feia que en la reclusió a casa la gent feia... I vaig començar a repassar documentació, a endreçar i tal, i vaig trobar moltes notícies, molts retalls, molts dossiers que em van quedar del Balaguer Duca. Jo recordo que el Balaguer Duca va ser una feina impressionant. Hi havia coses que em semblava que no hi havien d'encaixar amb aquest llibre i les anava deixant. I repassant, vaig veure coses que eren bastant curioses, per això la paraula curiositats, i vaig dir, no sé si les recullo, les guardo, i aniré fent una miqueta un resum de cada una de les notícies. I vaig fer com una cel·la, és a dir, notícia, després li he ficat com un títol que sabies què, notícia, i els vaig anar agrupant inicialment sense cap ordre, sense ficar ni determinar cap tipus de temàtica. I conforme avançava, cada vegada aquestes cel·les se feien més nombroses i em donava la imatge que estava fent com un rusc, on hi hauria cel·les independents, però n'hi havia algunes que tenien molta proximitat l'una amb l'altra. Clar, si toques un tema esportiu, parlant de les curiositats del club de futbol Balaguer i després parles també del bàsquet, aquestes són cel·les que encaixen i poden anar en un bloc, no? I després, si fas, per exemple, fets luctuosos, com diem adès, o fas aspectes de natura, o coses que ja no són a Balaguer, o el dia a dia del Balaguer, els pots anar agrupant. I al final vaig decidir fer blocs. I he fet 12 blocs. Al llibre hi ha 12 blocs temàtics. Aproximadament cada bloc té al voltant d'unes 20 notícies, 20 planes d'informació. Les he buscat que fossin equilibrades. També he buscat que totes tinguin il·lustracions, perquè la gent ens agrada, no?
El visual.
Sí, veure una fotografia antiga. Aleshores, per això, quan estic parlant del llibre, dic que són 252 pàgines, per dir, hi ha molta informació i 500 imatges, perquè les imatges complementen molt la notícia. He tingut que fer un esforç de síntesi i al final de tot plegat hi ha algun tema que potser s'allarga una mica, però em dóna joc. Vull dir, m'ha donat joc a fer aquest llibre. El que passa que aquestes temàtiques s'agrupen amb àmbits que no estan tancats, que són oberts. És a dir, jo quan parlo d'esports m'he trobat que he entrat en aquest món de les curiositats dels esports balaguerins, però veig que n'hi podria ficar molts més. I això donaria joc a fer un llibre que seria com una enciclopèdia, no? I vaig dir, prou, quan acabaré, i en tindré 200, entre 200 aproximadament, acabaré. Perquè si l'he de publicar, ha de ser amb un peu assequible. I aleshores m'han quedat com a molts temes al tinter.
Però escolta, Joan, jo he vist que hi posa volum 1.
Sí. I saps per què? Perquè... clar, quan parles de personatges, hi ha tants personatges a Balaguer, i quan parles d'esports, i quan parles de música, i quan parles d'economia, i quan parles d'empreses, i vaig pensar, al final, saps què passarà, Joan? Que et deixaràs algú i no em vull deixar ningú. I de moment fem aquest primer volum, li he ficat un 1 per si...
Això vol dir que hi haurà d'haver un 2 almenys.
Si hi ha d'haver un 2, si hi ha èxit, farem el 2, tindrem un any de coll. I al final de tot plegat, me sembla que tothom hi se sentirà identificat o representat.
Com ha estat el procés de documentació? Perquè entenc que aquí hi ha una feina de temps al darrere.
Bé, sí, hi ha molta feina. Hi ha molta feina que comentàvem també a l'arribar, que venia també d'un programa de ràdio. És a dir, que jo aquells fulls, aquells dossiers, aquell material que tenia després de fa 14 anys el Balaguer Duca, el vaig utilitzar alguna vegada. Aleshores, quan ara m'hi he ficat, clar, dius, tinc una notícia, va tocar la rifa Balaguer, la grossa va sortir Balaguer l'any 1901. Ah, sí. És una notícia. I sí, i aconsegueixo la informació sobre el número de rifa que va tocar, ja el tinc. Però clar, això no és una curiositat molt pobra. Aleshores dic, bueno, miraré a veure si puc trobar, si hi ha referències a la Loteria Nacional d'aquest número. Carai, trobo una revista a la vostra biblioteca, referenciada, que parlava d'una revista que es diu Època, de l'any 1901, que parlava d'aquest número. I vaig mirar per internet i vaig trobar que aquest dia, quan vam fer aquest sorteig, va resultar que aquest diari, l'Època, ficava que el nen que havia de cantar el número li va caure la bola.
Ah.
I al caure la bola a terra se li va trencar, que era de fusta perquè es veu que tenia un nus. I aleshores va generar un conflicte a la rifa, que van tindre que canviar les 17.000 o les 37.000 boles que hi havia amb un bombo i a l'altre perquè no es podia continuar amb una bola trencada.
Clar.
I aquest sorteig se va retardar i va... Llavors, clar, això te fa que la notícia...
Clar,
i aleshores, en qui ha tocat? En qui va tocar? Pues va tocar a dues persones a Balaguer. Mirant a veure quines són aquestes dues persones amb fenya d'arxiu, pues va tocar amb un senyor que era músic i capellà i que va invertir aquesta quantitat a fer la tomba de la seva mare. I clar, la notícia que es va tocar la rifa, que és prou interessant i curiós, s'ha transformat en una notícia molt més ampla.
S'ha magnificat.
Sí. I així està passant a moltes altres. La piscina dels Escolapis, que ara el tinc obert aquí, pues van fer una piscina, pues, i mira a veure qui la va fer, com se va fer, i contínuament en cada una de les curiositats que hi ha a Balaguer. N'hi ha unes que són més sabudes, que la gent ja les té més conegudes, i n'hi ha unes altres que són pues novells noves que jo inclús desconeixia.
És que trobo que ara que he pogut consultar llibres d'aquells que el tens molt de temps a la tauleta de nit, no? I l'obres per qualsevol pàgina i ja t'estàs una estona llegint-lo, no?
Sí, jo crec que qualsevol balagueri, que vulgui conèixer coses de Balaguer, diu, bueno, a veure, enceto, obre la pàgina, la que vulgui. I diu, què va passar? Pues aquesta informació, ara dic, Lluís Muixí, un dels pastissers de més prestigi a nivell nacional i internacional. Carai, Lluís Muixí, lo conec, però no sé en profunditat què ha fet. Llegeixo, quan he acabat, punt, ja he acabat aquesta història, que m'ha durat 4 minuts, i puc passar a continuar parlant amb personatges, o me'n puc anar. Sí. Fa 30 anys, a Balaguer, volíem fer un tren que anava de Bilbao fins a Barcelona, que passava per Balaguer, m'enganxo una altra vegada.
Sí, és fantàstic, perquè pots estar-te eternament consultant-lo, no?
Si vols llegir... Poc estona o molta estona, la que et sembli.
Quina és la metodologia que segueixes, Joan, a l'hora d'encarar un nou treball?
La metodologia, inicialment, el que faig és intentar primer mirar a veure si aquesta notícia, que jo em sembla que és curiosa, és prou curiosa perquè interessi el lector. La segona és que tingui entitat, és a dir, que tingui pes suficient per dir és notícia. Després, automàticament, he tingut molta sort. Jo avui voldria ficar en valor a dues institucions balaguerines. En ficaria tres, mira. Ja ficats així generosos, en fico tres. L'un és la biblioteca.
Hombre, no, moltes gràcies.
Sí. Ho dic per tu perquè amb la coneixença que tenia amb la Montse com a Juncosa, sé que esteu fent un treball extraordinari d'un fons local. Teniu un fons local que jo crec que els balaguerins desconeixen, que és magnífic per consultar.
Sí, potser l'hauríem de donar a conèixer una miqueta
sí.
més, sí que és cert.
Perquè jo a casa tinc molta informació, jo tinc, per exemple, totes les revistes antigues, i penso, què em faig de tantes revistes? Però si les teniu vosaltres, si estan totes documentades, hi ha molts llibres. Aleshores, he tingut molta sort de tindre aquest fons local que teniu vosaltres a la biblioteca, i això serveix per molt. A la biblioteca teniu, a més de totes les altres coses, aquesta, i als balaguerins els interessaria en molts moments per conèixer coses de Balaguer, venir, agafar i aprofitar aquest fons. I després a l'arxiu, que l'arxiu el tenim aquí com un edifici que no sabem cap... L'arxiu té digitalitzades totes les revistes balaguerines de principis de segle.
Sí, tant, encara en té més fons local.
Té més fons local, té fotografies antigues, i per tant allí jo he estret gran quantitat d'informació. I tot el que es fa a nivell cultural entre biblioteca i arxiu té la transmissió, jo diria, la visualització exterior del museu. El museu de la cultura, de l'arqueologia, de la cultura, de la pintura i tot, és la que dona, potser, la imatge, no? Vosaltres feu un treball més de recerca interna i de treball de catalogació, i l'altre és de visualització. I, per tant, vull ficar en valor aprofitant el programa i no vull fer-te la pilota.
molt agraït,
sí,
molt agraït.
Que la biblioteca, l'arxiu, i en aquest cas han sigut les dues institucions que m'han servit molt en la meva metodologia de treball, i els hi dono les gràcies, i ho faig públicament i ho faig també a nivell de llibre.
Moltes gràcies a tu, molt agraïts. Com viuràs aquesta jornada de Sant Jordi?
Bé, inicialment tenim la presentació el dia, la vigília, el dia 22 a les 8 del vespre a la sala d'actes de la Paeria, on hi haurà la presència del Francesc Guillaumet, el director del diari La Mañana, ens acompanyarà el Jordi Ignasi Vidal, i seré jo també. Intentaré que aquesta presentació sigui una mica àgil i, a més, tindrà un fons audiovisual que ja estic preparant, I després de la presentació, jo estic convençut que aquell llibre agradarà.
I tant.
Estic convençut. I aleshores, doncs, el dia de Sant Jordi, aprofitaré per anar a l'espai que heu organitzat, passejar-me, si algú que té interès a que li signi el llibre, li signaré amb molt de gust, i viure amb intensitat el que és aquesta jornada, que per mi és clau. El Sant Jordi per mi és la festa major de la cultura, la festa major de Catalunya, la festa major
sí,
de Balaguer,
clar, és que és una
cas.
Festa tan nostrada.
Sí, i per tant l'intentaré viure amb la màxima intensitat.
Evidentment, recomanem el llibre Curiositats de Balaguer d'abans i d'ara, però si ens haguessis de fer alguna altra recomanació d'algun llibre o d'algun autor que per tu sigui imprescindible...
Jo ara en aquests moments em trobo amb la disjuntiva de que a nivell de Balaguer hi ha hagut un ventall d'autors de presentació.
És impressionant.
I aleshores jo no voldria deixar ningú, ni voldria recomanar només un llibre, sinó que jo recomanaria que aprofitar aquest moment
per llegir autors locals
de Sant Jordi, perquè s'ha donat aquesta circumstància i això dona un valor afegit a Balaguer culturalment, de que tinguem autors locals. Moltes vegades anem a buscar llibres d'altres autors, que està bé, i d'autors consagrats, però aquest any que tenim autors balaguerins, jo demanaria a tots els balaguerins que a l'hora de comprar que prioritzin. Fiquin com a objectiu, jo llegiré des d'un llibre com el que ha escrit en Josep, que pot ser a nivell infantil i pot interessar...
És juvenil.
És juvenil, infantil, juvenil, té d'allò, fins a altres novel·les que s'han escrit, com llibres de rutes i itineraris per la natura. És a dir, tenim un ventall important i, per tant, els recomano a tots.
Doncs fantàstica recomanació d'aquests autors locals, que ben aviat també els tindrem tots a la biblioteca, que es podran consultar. Recordar als nostres oients que aquesta diada de Sant Jordi podran trobar el llibre d'en Joan Arjona, Curiositats del Balaguer d'abans i d'ara, a totes les llibreries i parades de la ciutat, oi, Joan?
Sí, jo m'he encarregat d'anar personalment a totes les llibreries, alguns estancs que també venen llibres locals, i per tant, a partir aproximadament, jo calculo que a partir del dia 20, hem fet un preu especial perquè crec que aquest llibre el que necessita és difusió i que la gent balaguerina que els interessa conèixer coses de la ciutat i per reconèixer, per descobrir, per estimar, l'han de tindre a un preu assequible, i després de Sant Jordi mirarem a veure per equilibrar una miqueta l'economia, perquè aquest llibre, tu estàs comentant adés, és un llibre que l'edito, l'autodito, l'he dissenyat, l'he maquetat, l'he redactat i no el vaig a vendre perquè no tinc autorització per ficar-me amb la venda de llibres.
Moltes gràcies, Joan. A reveure, molta sort i molts èxits amb Curiositats del Balaguer d'abans i d'ara i amb tots els teus projectes futurs, i sempre és un plaer conversar amb tu.
Gràcies a vosaltres i gràcies per la feina que feu amb aquest programa.
Moltes gràcies.
Va de llibres.
A banda de les recomanacions de llibres que us hem fet per aquest Sant Jordi, altres autors locals també presenten propostes. Entre aquestes, el balaguerí Pere Esteve, amb la seva novel·la En el nom de Déu, en Gerard Costa i el seu Balaguer desaparegut, la colla gegantera i grallera de Balaguer acaba de publicar el llibre Gegants de Balaguer, i la guia A peu per Mondeví, d'Antoni Ortiz i Francesc Antillac. Abans de finalitzar aquest programa especial, escoltarem la llegenda de Sant Jordi, explicada i narrada pels cracs de la companyia de comèdies Crisi Perpètua.
La llegenda de Sant Jordi. Fa molt i molt temps, un poble molt llunyà era devastat per un monstre terrible. Tenia un alè tan pudent que des de molt lluny, amb les seves alenades, enverinava l'aire i matava tots els que el respiraven. Era un drac. Per tota aquella contrada regnava el terror més profund. Preocupats per la situació, els habitants d'aquell poble, per tal de calmar el drac, van pensar de donar-li una persona cada dia perquè se la mengés.
I així fou com, després d'una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria la víctima. Així ho feren, i sembla ser que la jugada els va sortir bé, perquè el drac deixà de fer estralls i malifetes per aquelles terres.
Però heus aquí que un dia, la sort decidí que la víctima fos la filla del rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable, bonica i elegant. Tenia robat el cor de tots els ciutadans i per això molts s'oferiren per substituir-la. Però el rei, afligit i adolorit, fou just i sever. Si li havia tocat, hi havia d'anar.
Així fou com la jove donzella sortia del castell per trobar-se amb la bèstia, mentre tot el poble mirava desconsolat. Però mentre la noia es dirigia cap al cau del monstre, un jove cavaller amb una brillant armadura muntat sobre un cavall blanc es va presentar. La donzella se'l mirà i l'advertí.
Fugiu, fugiu, noble cavaller. Si us quedeu per aquí, apareixerà el drac i només que us vegi, us devorarà.
El jove cavaller se la mirà i li contestà.
No patiu, jove donzella. He vingut des de molt lluny per protegir-vos i alliberar el vostre poble d'aquesta fera.
No havia acabat de dir que va sortir la fera. Va començar una intensa però breu lluita, fins que el cavaller li va clavar un bon cop de llança que va deixar malferida a la terrible bèstia que va morir allí mateix. De la sang que embrollà, en va sorgir un roser, amb les roses més vermelles que la princesa hagués vist mai. El jove cavaller en talla una i li oferia a la princesa.
Tot i que la gent, la princesa i el rei volien que es quedés per sempre amb ells, el jove cavaller, Jordi, segons que va dir, va marxar perquè tenia encara coses molt importants per fer.
I així devia ser, perquè la seva fama es va estendre per tot el món. I actualment és el patró de moltes viles i ciutats i nacions senceres, també de Catalunya.
Va de llibres.
I fins aquí aquest programa especial de Sant Jordi. Ens acomiadem, com és habitual, amb una cançó, la nova cançó de Sant Jordi, del cantautor balagrí Joan Blau, acompanyat de Mia Fuentes.
Vermell, dia 23 d'abril, la llegenda s'explica, però amaga moltes ombres.
A mi sovint m'han parlat d'un drac ferotge i cruel.
Llibres de màgia, contestes de plaça i espases de fusta d'heroi.
La història revela que brota una rosa vermella. Però per les rambles veuràs els rosers de colors. I és moment d'obrir nous camins i idees. Que l'amor trobi les eines d'existir, de reconèixer sense amagar tals ni penes.
Vermell, dia 23 d'abril, la llegenda s'ha explicat, però amaga moltes ombres.
Però per les rambles veuràs els rosers de colors.
Un Sant Jordi embadalit i encantat, i embogit que se li trenquen els esquemes quan veu homes despullat.
La princesa lliure com el sal de les onades, no veu límits que la mar quin ella es calçarà les ales.
Però per les rambles veuràs els rosers de colors. I és moment d'obrir nous camins i idees. Que l'amor trobi les eines d'existir, de reconèixer sense amagar tals i penes. És moment d'obrir nous camins i idees. Que l'amor trobi les eines d'existir, de reconèixer sense amagar tals i penes.
D'abril, la llegenda s'ha explicat, amaga moltes ombres.